Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I avui que fem el programa des de Platja d'Aro, li agraeixo, ens hagués agradat, evidentment, arrencar aquesta conversa que mantindrem de seguida des de l'estudi cara a cara, però li agraeixo també igualment la col·laboració de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Senyora Ciuró, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estan?
Molt bé. Vaja, aquí estem davant del mar, o sigui que estem estupendos. Deixi'm preguntar-li perquè... Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara estàvem parlant dels indults fa una estona. Aparentment, i per això li preguntaré directament si té constància el govern d'això, dilluns Pedro Sánchez des del Liceu, des de Barcelona, anunciarà finalment els indults. Té constància el govern de si serà així o no serà així? Se'ls hi ha explicat?
Doncs no, li haig de dir que no tenim constància ni del contingut de la conferència ni de quan es concediran els indults. Vull dir, cosa que també no deixa de ser sorprenent.
Esperarien que se'ls hagués informat d'alguna manera abans d'anunciar-ho en públic?
Home, sí, i si ha de venir a fer una explicació de per on pensa enfocar la reconciliació que diuen ells, doncs estaria bé que el govern de Catalunya sabés per on enfila, no?, el president del govern.
Vostè també ha rebut aquesta invitació per anar al Liceu en aquest acte de Pedro Sánchez?
Sí, sí, a més, doña Lourdes Ciuró Buldó, aquí els consellers, el president, som honorables, som molt honorable el president, la presidenta del Parlament és molt honorable, no és doña, vull dir... Trobo que hi ha una sèrie de qüestions que haurien de respectar, no?, de la nostra institució.
Li ha sabut greu perquè li considera que aquesta qüestió, no vostè, a tot el govern, no és prou institucional, la invitació que li han fet.
Més que res que no té sentit. No té sentit que ens convidin a escoltar en una platea quina ha de ser una solució per un territori que el que vol és autodeterminació, que pensem que tenim una responsabilitat molt més elevada i molt més rigorosa i seriosa per entomar que no pas una anunciada davant d'una conferència al Liceu. No? Que no sé, desconec què dirà, desconec què dirà, però en tot cas desconeixem des del govern com plantejarà el senyor Sánchez aquesta conferència, cosa que sembla estranya.
M'ha dit que ha rebut la invitació, evidentment entenc que no hi anirà.
No hi anirem, no.
Vostè tampoc. I pensa respondre a la carta d'alguna manera per declinar la invitació? Ja ho ha fet? No ho farà?
No ho farem. No. Des de Justícia no ens donem per interpel·lats per aquesta invitació. No.
I no seria raonable que algú del govern hi fos, encara que sigui precisament per dir-li a Pedro Sánchez que no li ha agradat com ho ha fet d'aquesta manera?
Home, jo crec que les nostres mostres de lleialtat i de saber fer estan més que provades. Ara això també ha de ser una corresponsabilitat, una correspondència per part del govern. Ja li dic, el govern de Catalunya té unes pretensions. El govern de Catalunya vol, en aquest cas, que es comenci la taula de diàleg per trobar una solució pactada, dialogada, acordada amb una realitat que té Catalunya per discutir el seu encaix i que passa pel dret a l'autodeterminació. Va molt més enllà de dir-li al president del govern no ens agrada com ens convida, si no ens agrada el que... No. Jo crec que ens hauria de respectar, hauria de mostrar una mica més de respecte per part del govern d'Espanya, el que és el govern de Catalunya, i a la matèria que ens ha d'ocupar.
Ara de seguida li parlaré de la taula de diàleg, perquè crec que fa d'alguna manera està fent referència a aquesta qüestió, però abans deixi'm preguntar-li pels indults. Si finalment Pedro Sánchez anuncia dilluns que s'indultarà els líders independentistes que són a la presó, què canvia per la consellera de Justícia respecte al conflicte?
Miri, és que no, a veure, canvia el fet de que celebrarem que s'alleugereixi el patiment de les famílies, el patiment dels presos. Aquestes persones doncs porten masses anys tancats injustament a la presó i això, per tant, és una bona notícia que surtin per l'alleugiment que suposarà, Però, com dic, no estem, Catalunya no lluita perquè els presos surtin de la presó o perquè s'acabi la repressió, que també, d'aquestes 3.000 persones que després, si volen, parlarem, que estan perseguides injustament. La Catalunya treballa perquè vol decidir el seu futur, vol exercir el dret a l'autodeterminació dels pobles, que també assisteix a Catalunya, perquè hi ha un malestar a la nostra ciutadania en relació, vostès ho sabem, no ho hem dit, derivada de la sentència de l'Estatut. Hem de trobar un encaix i això passa per la negociació i pel pacte. no passa per posar gent a la presó i no passa per la repressió. I els indults no són el final de res, ni garanteixen res ni celebrarem res. Celebrarem la part humana, però no celebrarem cap tipus de resposta, cap pretensió, perquè aquestes estan intactes per part de Catalunya.
Consellera, no sé si ha de tenir algun paper la consellera de Justícia respecte als indults si s'aprovessin, en el sentit de si ha de signar algun tipus de document, si ha d'anar fins a la presó, si els pensa acompanyar en la seva sortida, si això està pensat o si, diguem-ne, judicialment o formalment, i ha de tenir algun paper en aquesta qüestió.
El meu paper com a consellera de Justícia en aquest cas serà posar les màximes facilitats perquè surtin el més aviat possible. Per tant, si poden sortir una hora abans, que no surtin una hora després, perquè tan bon punt s'hagin dictat els indults, jo considero que estaran retinguts de forma il·lícita a les presons. Per tant, el que procedirà serà la seva excarceració immediata. I el meu paper serà que tot això funcioni el més ràpid i àgilment possible, posant totes les facilitats possibles.
O sigui, per vostè, en el moment en què el BOE publiqui l'indult, no sé si vostè ha de donar l'ordre, qui ha de donar l'ordre, però considerarà que aquelles persones, mentre continuïn a dins de la presó, estan retingudes il·legalment.
Miri, pensi una cosa. El Consell de Ministres decretarà l'indult. Aquest indult es publicarà al BOE.
Sí.
Prèviament sancionat pel rei. I s'ha de portar a liquidar el Tribunal Sentenciador, que ho pot fer en qüestió d'hores. Tot allò que passi d'aquestes estones és un temps innecessari que estaran a la presó. Això té uns timings que es poden fer, doncs, miri, en 24 hores. Tot el que passi d'això, ho considerarem que estan encara més injustament retinguts, il·legalment retinguts, llavors ja.
Però llavors pensen fer alguna cosa, en aquest sentit, si vostè, com a consellera de Justícia, que té la competència de les presons, considera que aquest grup de persones ja han estat indultats, té la potestat d'obrir aquestes presons
el que farem, miri, el que farà, en tot cas, no posarem la vena abans de la ferida. Esperem que les coses passin des de el convenciment que tot anirà com ha d'anar. Per tant, d'entrada, doncs confiem que si el dimarts es poden donar, que també ens agradaria saber-ho, perquè cada dia que passa és un dia més d'incertesa, de famílies i presos. Per tant, confiem que es donin dimarts i que tot vagi com ha d'anar i que vagi tot el més ràpid possible perquè puguin sortir de la presó, perquè un cop s'ha pres la decisió no té cap sentit que ningú ho demori més del compte. Jo, de moment, em mantindria aquí des de la prudència. No?
Té bona relació amb el ministre de Justícia?
Bé, la teníem quan ambdós érem portaveus de Justícia al Congrés dels Diputats. Llavors, és veritat que teníem molt bona relació i doncs, compartíem molts debats en relació als temes que passaven per la comissió. Després, un cop jo he estat consellera, em va trucar de seguida per felicitar-me pel nou càrrec i desitjar-me sort. Ens vam emplaçar que ens veuríem un dia d'estos que tomes possessió, que te asientes, consejera, em va dir, doncs esperant doncs, un dia d'aquests poder-nos veure per tractar molts altres temes que afecten a la nostra administració de justícia i que passen, de moment, encara per Madrid.
Però, i en aquest temps, que si es coneixien així de bé, no li ha sortit enviar-li un missatge i dir... Dilluns què dirà Pedro Sánchez, amb la confiança de conseller ministre, diguem-ne?
Bueno, jo hauria preferit fer una trobada en directe, diguéssim. En tot cas, com que el tema dels... Més que parlar per telèfon, una qüestió d'aquestes, en tot cas, com que el tema és imminent, doncs donarem aquest marge de confiança d'aquest mes de juny sigui el mes que surtin amb aquests indults concedits. Si a partir d'aquí, doncs, per mi ja seria sortir del guió que passés més enllà del juny. Llavors ja potser sí que demanaria alguna visita personal per poder-ho abordar. Però d'entrada donaríem aquest marge.
Em parlava que per vostès no s'acaba res amb els indults, per les aspiracions polítiques de Catalunya, i jo li pregunto, no serà cap al govern aquests indults és el punt de partida i pel govern d'Espanya o pel PSOE és un punt final de les qüestions que poden cedir, diguem-ne, o concedir?
A veure, el que es concedeixin els indults, jo estic convençuda que és perquè també hi ha molta pressió exterior i hi ha hagut molts avisos des d'Europa de les instàncies judicials que li han dit al govern espanyol que ni els delictes de sedició tenen correlació amb delictes del mateix espècie a Europa, com també l'estratègia de l'exili que han fet doncs, el president Puigdemont i els dos eurodiputats Comín i Ponsatí doncs, denunciant aquests fets i en més totes les advertiments que han fet diferents organismes internacionals com relators de l'ONU, etc. Per tant, els indults són, diguéssim, una necessitat que té el govern espanyol de mirar de, doncs, blanquejar la seva imatge de democràcia consolidada davant d'Europa, que jo penso que estava ben tradit per segons quins informes han sortit. Per tant, els indults crec que obeeixen més a una necessitat del govern espanyol que a una voluntat real de que per nosaltres sigui un punt de partida com a govern. Per nosaltres el punt de partida no és, ja li dic, que s'acabi la repressió, que també ha de passar imprescindiblement, però amb els indults no n'hi ha prou, perquè, com deien, tenim 3.000 persones represaliades, entre elles persones que estan intentant ser arruïnades de forma arbitrària i unilateral pel Tribunal de Cuentas, o persones com, per exemple, els detinguts del 23S, alguns de Sabadell, de la meva ciutat, que se'ls va aplicar la llei antiterrorista, que van passar 4 mesos amb un forat a l'Audiència Nacional, i, o sigui, a instàncies de l'Audiència Nacional, més ben dit, i aquestes persones, a moltes d'elles, els han arruïnat la vida. Això també va d'això, i allò en el seu moment va ser un escarment o una prevenció de dir, escolteu, segons com reaccioneu a la sentència del procés, mireu què us passarà. Per tant, madura. Tot això ho tenim sobre la taula. Per tant, els indults són una peça més d'un extrem de repressió que l'Estat espanyol s'ha de replantejar. Un són les presons i l'altre són els processos oberts i la persecució. Per tant, tot això no forma ni tan sols part de la taula de diàleg. És a part.
Sobre això, deixem entrar-hi, perquè bueno, està fent referència al cas dels CDRs detinguts, entre altres, sí, efectivament, a la ciutat que compartim, en aquest sentit, que és Sabadell, que també, com saps, sí, soc d'allà. D'altra banda, hi ha el cas de... Em parlava d'Andreu Mascolell, sense citar-lo, però vaja, del Tribunal de Comptes. Podríem parlar de Carles Puigdemont, que continua, a Brussel·les, sense poder tornar. Però en aquests casos, ja sé que són molt diferents, però què li està demanant vostè al govern d'Espanya? Que faci què?
Jo estic, aquí també podem afegir els que van ser delegats de Catalunya a l'exterior, que feien una tasca fantàstica a l'hora de rebre, doncs, inversions i retorn d'aquestes accions a l'exterior.
Dins d'aquest espai que sí, podríem anomenar els represaliats, que anomenava vostè, sí, vostè què està demanant exactament al govern d'Espanya que faci?
Sí, jo li estic demanant al govern d'Espanya que tot el que és l'actuació del Tribunal de Cuentas, les actuacions que depenen de l'advocacia de l'Estat, Que les deposin, perquè no tenen cap mena d'empara. No tenen cap... Les actuacions de la Fiscalia en segons quins aspectes. Això és una persecució ideològica i es constata cada dia. Per tant, que entenguin que nosaltres ens sentim perseguits per defensar unes idees polítiques o per aplicar unes idees polítiques que hem defensat en campanya electoral. I resulta que quan les apliquem perquè governem, llavors se'ns persegueix per part del Tribunal de Cuentas i de la Fiscalia.
No és només per la qüestió de la Fiscalia, vull dir, en casos que estan ja judicialitzats, que hi ha un jutge que ha decidit alguna cosa, en el cas de Carles Puigdemont, un jutge que ha decidit que hi hagi un ordre de detenció, tant a nivell espanyol com a nivell internacional, bueno, ara a nivell internacional no hi és, però a nivell espanyol, que hi hagi, casos com els dels CDRs que estan ja sub judice, diguem-ne, en aquests casos... Què és el que li demana concret al govern espanyol que faci? Perquè l'única sortida, entenc, que li està demanant és que agafin el telèfon i li diguin a un jutge que tregui els càrrecs o que anul·li un judici que encara no s'ha produït o una ordre de detenció.
Jo aquí el que penso que s'ha de fer, totes les parts que formen part d'un procés, doncs el que estan fent ara, per exemple, tenim una fiscalia que ha articulat acusacions doncs amb grau màxim. Això, clar, ja, això no es pot revertir, perquè la fiscalia ja s'ha passat, igual que la judicatura, que han tirat endavant en procediments doncs, molt agafant la banda alta de les penes i, a més, amb un clavillatge ideològic, com diuen els dos magistrats del Tribunal Constitucional, no? Xiol i Balaguer. Això ja ha passat. Jo el que estic dient és que això s'ha de reconsiderar, que s'ha de replantejar quina és i que l'Estat espanyol vegi que estan funcionant a base de prejudici ideològic, de persecució ideològica, que això n'hem de poder parlar. I el Tribunal de Cuentas, que no és cap tribunal, és un òrgan administratiu, va per lliure, que s'ho replantegin. I jo vull escoltar el president de Sánchez què té a dir, què té a dir amb tot això. És ell que té una judicatura desbocada, una fiscalia desbocada i un tribunal arbitrari que tira pel dret. Això ho han de poder solucionar. Hi ha d'haver mecanismes dintre d'un estat democràtic i de dret que hi hagi doncs, garanties d'imparcialitat. Què va fer el Tribunal de Cuentas, per exemple, amb la Gürtel? Vostè va sentir que actués alguna cosa? O amb els ERTOs d'Andalusia? Va actuar res el Tribunal de Cuentas en aquells casos? O amb el Castor? Aquí no ha passat res. En canvi, es desperti de manera preventiva arruïnant a polítics independentistes que fan allò que es van comprometre a fer amb un programa electoral. Sap?
Llavors, amb aquest escenari, vostè hi confia en la taula de diàleg, que per cert s'hauria de reunir aquest estiu?
No podem no confiar-li. Jo li dic diferent, eh? No podem no confiar-hi. Hem d'anar a la taula de diàleg perquè és el que l'independentisme ens ha demanat. Ha donat un diputat més a la força política que defensa la taula de diàleg. Doncs en aquest sentit, hem d'anar a la taula de diàleg amb esperit constructiu, sense prejudicis, amb presumpció de bondat, si em permet, per poder abordar des de l'amnistia el dret a l'autodeterminació del nostre país. I quin és l'encaix? Quina sortida es dona als catalans que demanem poder votar? Que som el 80%, com han dit reiteradament diferents estadístiques. A partir d'aquí podem parlar de tot.
Li agradaria formar part d'aquesta mesa, consellera?
Jo estaria a disposició, sí que m'agradaria, com a consellera de Justícia m'agradaria, la meva implicació amb el país i amb l'horitzó nacional és màxima i m'agradaria formar-ne part, sí, però a veure, hem de fer el que millor consideri el govern perquè doni els millors fruits. Per tant, la màxima generositat perquè tot això vagi bé, perquè és el que volem, que vagi bé, més enllà del que a una li agradaria o no.
Al Cercle d'Economia sentíem que... Vaja, deixem fer-li una pregunta més de la mesa de negociació, perquè en el seu dia, i això va provocar una manifestació, com recordarà, a la plaça Colón fa 2 anys, i va acabar comportant un avançament electoral, va haver-hi una paraula que va semblar maleïda, que era mediador. Des del seu punt de vista, crec que s'hauria de recuperar aquesta figura?
Jo crec que no hauríem de fer escarafalls per res que es pogués afegir a tenir una bona fi de la taula del diàleg. Si convé amb un relator, amb un mediador, amb un intermediari, per què no? El Catalunya té una pretensió i que no la dimitirem per molta repressió que hi hagi. Per tant, hem de trobar un encaix. No volem estar permanentment en aquesta situació. Volem que se'ns escolti, que no sigui un diàleg de sords i que puguem posar al servei de l'èxit de la taula de diàleg tot allò que considerem que pot funcionar. Nosaltres, com a govern, hi estarem disposats. I esperem que l'Estat espanyol faci al govern una contraproposta, que fins a dia d'avui encara no ha fet cap proposta per Catalunya. A part de dir-nos que vuelva la cordura, que nos reconciliemos... Dius, bueno, i això què vol dir? A canvi, què és el que tu proposes per Catalunya, que puguem començar a negociar? Això encara no ho sabem.
I si dilluns li proposen...
A dia d'avui han passat
anys. I si dilluns li proposen un nou estatut, consellera?
Jo crec que dilluns no és el marc ni el lloc per proposar-nos res. Jo crec que el govern necessita i el govern vol que hi hagi una entaulada franca, lleial, de respecte mutu i no ens hem de comunicar a través de conferències ni a través dels mitjans de comunicació ni declaracions de via tuit, per entendre'ns. Sinó que és una cosa molt més seriosa i en aquest sentit nosaltres estarem a l'alçada del rigor, de la lleialtat institucional i de la seriositat. Esperem que els altres també.
Deixem tornar un moment en el cas d'Andreu Mascolell, que d'aquí a 2 dimarts, el dia 29, l'exconseller d'Economia veu com li embarguen. En principi sembla que serà així la pensió i els estalvis del banc perquè l'acció que està al Tribunal de Comptes considera que va malversar diners públics per promoure el procés. Els serveis jurídics de la Generalitat assessoren Mascolell en aquest cas?
Nosaltres, al Departament de Justícia, no hem rebut cap petició, però estem a la seva absoluta disposició. A la seva absoluta disposició i així mateix li traslladem en el conseller Mascolell perquè no s'ha de sentir ni sol ni desemparat en cap moment, que em consta que no n'està, però en tot cas el govern és al seu costat, al seu darrere, allà on ell vulgui, perquè el puguem ajudar. A ell i a tots, Vull dir, el govern de Catalunya no vol deixar a ningú desemparat en aquest sentit. És a dir, el que estan patint les persones que estan veient com el seu patrimoni corre perill estan sotmeses a la màxima arbitrarietat. Tot allò que puguem fer, també de denúncia a l'exterior, ho farem. I en això el departament hi estem treballant. A veure quines són les vies que podem utilitzar per fer-nos altaveu d'aquesta arbitrarietat que suposa el Tribunal de Cuentas. I més enllà d'això, amb el que considerin les persones que podem ajudar, ho farem. Perquè no se sentin... Perquè volem que ens sentin al seu costat.
Hi ha un altre cas, que és el de l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, qui sentíem aquesta setmana a RAC1. Aquí la Fiscalia acusava d'haver fitxat un mosso com a escorta de Carles Puigdemont a Bèlgica, quan ara el govern diu que no posarà escorta al president perquè no vol posar en risc funcionaris públics, dona a entendre que potser Buch s'hauria excedit?
No, jo crec que no. Jo crec que el conseller Buch no es va accedir en cap cas. Els consellers tenim la possibilitat de poder nomenar persones de confiança al gabinet, i això és el que fan i hem fet tots, en el sentit de que allò que puguem necessitar d'assessorament o d'ajut en diferents àmbits el puguem rebre, no? Per tant, no crec que el conseller Buch hagi fet res que no podia fer, en absolut. Crec que va fer el que tocava.
Li apunto una darrera qüestió, i si la Tània o el Joan Caral o la Ivanguera tenen alguna pregunta, li podran traslladar a la consellera, però deixem traslladar-li una darrera qüestió que té a veure amb la qüestió a l'àmbit judicial i també d'actualitat. Li pregunto directament, la Generalitat es retirarà com a acusació en aquestes causes per manifestacions, com ha demanat la Junta de Portaveus al Parlament, en el cas, per exemple, de Marcel Vivet?
Vagi per endavant una prèvia, que és que els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici del seu càrrec, tenen dret a demanar assistència jurídica quan tenen alguna causa judicial o volen presentar alguna denúncia per fets ocorreguts en l'exercici del seu càrrec. Per tant, aquest marc legal existeix i la Generalitat, òbviament, ha d'atendre aquestes peticions i aquestes necessitats dels seus funcionaris.
Ja, una cosa és assessorar i l'altra és acusar.
No, assistència lletrada. Mm-hmm. Sí. Mossos, mestres, metges, tothom que en l'exercici del seu càrrec doncs, tingui alguna causa o hagi de presentar alguna denúncia o se'l denunciï, té dret a això. Això ho recull el marc legal que empara els funcionaris en aquesta qüestió. No només els mossos, sinó també a mestres, per exemple. Per tant, això és un paper que té el govern de la Generalitat de Catalunya de defensa dels seus funcionaris. Mm-hmm. Dit això, personalment considero que hem de revisar el paper de la Generalitat en segons quines acusacions.
Sí, el cas de Marcel Vivet, especialment, o no?
Bueno, i els 9 de Lledoners. Sí, és que, sap, vull dir, ja, això personalment penso que n'hem de poder parlar, perquè hi ha coses que no s'entenen. Una cosa és el dret, i això ho hem de poder dir, el marc legal permet i de fet dona una garantia en els funcionaris que volen protecció i que volen assistència lletrada en el marc de les seves en l'exercici de les seves funcions, és una cosa. Ara, penso que ens hem de plantejar segons quines actuacions en aquest exercici, no?
És a dir, que l'incomoda aquesta condemna a Marcel Vivet, aquest activista que l'han condemnat a 5 anys de presó per haver agredit un agent durant la protesta aquella famosa de la Via Laietana, el Festival Holi, que en van anomenar, no? que van acabar tots els Mossos pintats de colors, es van llançar pols de colors durant aquella manifestació contra el sindicat Jussapol, que també es manifestava. No? L'incomoda aquella sentència. Des del punt de vista del paper de la Generalitat que hi ha tingut.
La Generalitat no ha dictat la sentència, ha dictat el jutge. Jo el que considero és que 5 anys de presó són molts anys, que s'envia la gent a la presó molt lleugerament. I al final jo ho qualifico, ho veig, ho valoro com una voluntat d'escarmentar-nos amb tot, evitar manifestacions, evitar que alcem la veu, evitar fer que anem amb por, i l'autocensura és el pitjor que hi pot haver. I sembla que es vagi cap aquí. Per tant, sentències que condemnen a presó per aquests fets, per mi és desproporcionat. I de fet, és objectivament cert que el Codi Penal espanyol és un dels codis penals que té les penes més altes, en general, i tenim les presons, doncs vull dir, les presons més plenes com a conseqüència d'aquestes penes elevades.
Però és
objectivament cert.
Però, consellera, és compatible dir que la sentència és massa quan el govern de la Generalitat, a qui vostè representa ara mateix, va mantenir la seva acusació sobre aquesta persona?
Sí, vull dir, a veure, per això considero que és massa. Són penes que per mi són excessives. Penso que són coses que personalment opino que ho hem de mirar. Quan de res,
llavors la Generalitat es va equivocar portant fins al final aquesta acusació.
A veure, és que la Generalitat no podia fer altra cosa. La Generalitat ha de poder emparar els seus funcionaris perquè ja ho diu el marc legal. Ara, que aquest marc legal el volem, el podem canviar, doncs estudiem-ho. Ha de passar els seus tràmits i debat al Parlament. Jo personalment penso que s'hauria de modular. Personalment ho penso, però això no depèn només d'una persona. Mm-hmm. Però la Generalitat ha de aplicar allò que s'aplica, diguéssim, la llei que s'aplica.
Són les 10 del matí.
El funcionari que demana empara.
Disculpi'm. Són les 10 del matí. Sí. Tània, Joan, Iva, teniu alguna pregunta? Molt breu, us demano, per favor, que també tenim el temps molt limitat amb la consellera. Tània.
Una molt breu, pràcticament de minut el resultat. Quin tipus d'indult creuen que farà? Si serà un indult que mantindrà la inhabilitació i en canvi rebaixarà tant les penes de presó que la sortida serà immediata, si aquest és el tipus d'indult que esperen. I un altre també pràcticament de minut i resultat, si els preocupa que els recursos anunciats per certs partits puguin acabar revocant els indults.
A mi m'agradaria que fos un indult total. Aquest seria el desitjable. Perquè si no, doncs de què, no? L'altre és que potser el que esperaria seria que es mantingués la inhabilitació, però que les penes quedessin a zero. Les penes que se'ls han caigut, que els han caigut per sentència. Potser penso que seria això. El recurs. Sempre han dit que el ministre Campo és un gran expert en indults i que ho tenia tot molt tancat com perquè la revocació no fos possible. Confiarem amb el bon fer en aquesta matèria del ministre Campo.
Per tant, si entenc bé, seria raonable, entre cometes, que la inhabilitació es mantingués, perquè no pot ser un indult total, des del seu punt de vista?
Jo crec que pot ser que sí, que no sigui un indult total perquè no vulguin donar un indult total, tot i que penso que és el
que
procediria.
No poden.
Mm-hmm. Perdoneu, amb un informe en contra del tribunal sentenciador, la llei de l'indult no permet donar un indult total. I legalment no pot ser
el govern. Permeteu que fiqui cullerada.
Sí.
Sí, podria ser un indult total, si més no, respecte a la sedició. El ministre Campos ho va recordar l'altre dia a la compareixença que va fer al Parlament,
article
a les
29.
Corts. A l'article 29, que exclou de l'informe del Tribunal Suprem, entre altres delictes, la sedició.
Va sí, però clar, com ja l'han demanat i el tenen...
Clar. No, però això... Bueno, el demanat, però hi ha altres delictes a part de la sedició. Hi ha malversació, que no està exclòs, uh-huh. I hi ha la desobediència, que no està exclosa. I, a més, uh-huh. hi ha delictes com els de desobediència, que la pena ja està complerta, i les penes complertes no es poden indultar. Vull dir, uh-huh. tot això té molta d'això... Té molt, està molt entrelligat, i després estem llegint la llei de 1870, que fa referència al codi de 1870, com si fos referència al codi de 1995. Clar, vull dir, això, diguem-ne, el món no jurídic és possible, però l'altre dia la interpel·lació del diputat del PP va ser d'una persona que no ha sentit parlar mai de la paraula dret ni el que és una llei. Vull dir, quan tu fas una interpel·lació professionalment com a diputat, has de saber de quina llei estàs parlant. Llavors s'ha de saber que la llei de l'indult, per a més això es va modificar, aquest article 29, el 1898. Es va modificar per deixar-ho com estava i només treure la paraula, la referència al Consell d'Estat. Vull dir, és que... tenim uns polítics o alguns polítics, no tots, evidentment, que desconeixen absolutament el seu métier i només van amb mala fe.
Ara ho debatrem, Joan, però sí, encara vam amb les preguntes, ara sí. Te la passo per tu, la pregunta, Joan, però abans la Iva, crec que sí que volia fer una pregunta molt breu, sisplau, Iva.
Molt ràpid, i deixant a banda la qüestió purament jurídica, jo li volia preguntar a la consellera per la qüestió política. Vostè abans ha dit que seria sortir-se del guió, que els indults se n'anessin més enllà del juliol. Quin és el guió que espera la Generalitat? Indults, trobada a la Moncloa i mesa de diàleg ja aquest estiu, o quin és l'indult, quin és el guió, o fins a on han pactat el guió amb el govern espanyol?
Sí, no és que hi hagi un guió pactat, sinó que simplement remetent-nos a paraules de la ministra Calvo o de la portaveu del govern, no? Doncs que parlaven del 22 al 29, doncs ells han marcat el ritme, no? Mm-hmm. I aquesta, han situat unes dates sobre la taula, doncs aquestes són les dates que nosaltres... contemplem com a possibles, i que si tiene que ser el 22 o el 29, cuanto antes mejor, pues cuanto antes mejor es el 22, no? I que és el dimarts que ve. I aquest és el nostre marc. Clar, si d'aquí ens anem allargant, ja estem jugant, llavors, per part dels altres, llavors ja estem posant, doncs, allò que dèiem, no? Un punt de carnissament o un punt de patiment extra a presos i famílies. Mm-hmm. Per tant, jo em moc simplement en base al que ells han dit en aquestes dates que han posat sobre la taula.
I una darrera pregunta molt breu del Joan Caral.
Sí, molt breu. Vull dir, respecte a la condemna de l'altre dia d'aquest noi, vull dir, la pena de 5 anys és... Que és 5 anys un dia, i aquest dia, si la condemna es deve ferm, té conseqüències brutals respecte a l'execució de la pena. És que està condemnat no a 5 anys, sinó a 5 anys un dia. i el marc d'execució de les penes és diferent per sota dels 5 anys que per sota dels 5 anys. Però això ja ho veurem un altre dia, si la sentència es confirma. La Generalitat és cert que té l'obligació, com tots els ens públics, de defensar els seus empleats, els seus funcionaris, de qualsevol mena. Això és absolutament cert. Però ho ha de fer amb seny. També la Generalitat es va personar com a acusació amb el tema de l'incident del Parlament. Ja sabem com va acabar l'incident del Parlament, amb una condemna per part del Tribunal Suprem i amb la violència ambiental. Vull dir que el que passa és que una cosa és defensar i una altra cosa és defensar com els defensats volen, que són dues coses diferents, perquè l'abogat té la discrecionalitat, qualsevol, i la consellera és abogada, ha estat molts anys abogada en exercici, de la discrecionalitat en judici de plantejar les coses com crec que és millor. Per què dic això? Perquè ara s'ha descobert, ho va posar de manifest després de la sentència a la premsa, que hi ha un altre atestat idèntic, paral·lel, només canvia el nom. Vull dir, la investigació prèvia que ha de fer qualsevol abogat quan defensa, i te'n refereixo quan defensa els interessos, és veure si el material que té és solvent o no. I si es demostra que s'ha enganyat el tribunal amb dos atestats, llavors jo vull saber què farà la Generalitat.
No és per interrompre't, Joan, però si has de fer una pregunta, fes la pregunta.
No, què farà si això és de... Ja no, ho he dit abans, m'he avançat. Abans, si això realment es descobreix que hi ha dos atestats idèntics, sí, que s'ha pogut enganyar el tribunal, què farà la Generalitat? A qui defensarà?
Consellera.
Sí, a veure, l'escenari que planteja és un escenari terrible, que no vull ni valorar, en el sentit de dir que exigim als advocats, no? Els advocats ens devem al client a fer la feina a l'honestat i a la deontologia, saps? Per tant, implica que ens hi hem de dedicar i que ho hem de treballar molt i que ho hem de fer les coses de forma lleial. El que vostè planteja, Joan, doncs és una qüestió que va precisament en contra de tot allò que ens han ensenyat com a advocats en l'exercici de la pràctica professional. Per tant, haurem de veure doncs, quines són les conseqüències que té tot això. Però no em vull ni imaginar que un advocat de la Generalitat no hagi fet doncs, el que tocava, quan tocava i com tocava. Que pot ser, però si passa això, s'hauran de desplegar els efectes.
No parlo especialment dels advocats de la Generalitat aquí. Els atestats no es fan els advocats de la Generalitat.
Ah, no, és que no he entès la pregunta, llavors no tenia a què es referia.
Després de la sentència s'ha publicat que l'atestat que va estar a la base del procediment, a part de la peculiaritat que es redacta dos mesos després, amb la visera tapada, tota una sèrie de coses, el reconeixement, amb sal, etc, a part de tot això, hi ha un altre atestat idèntic del mateix fet, però posant amb una altra persona. Vull dir, aquesta duplicitat d'atestats, això que ho hem llegit i ningú ho ha desmentit, això s'ha d'investigar, i què passa si aquesta duplicitat d'atestats, que és per enganyar el jutge, és realment cert? Aquesta és la meva pregunta. No tinc res en compte del govern de la Generalitat, és més, tot el meu respecte i la consideració, perquè a més n'he format part dos o tres cops dels tribunals de selecció, o sigui que part de la culpa seria meva.
No. Bé, no sé, ja es veurien, si això passa així ja actuarem, no sé què dir-li ara mateix amb això, Joan.
Deixem-ho aquí, les 10 i 9 minuts. Li agraeixo moltíssim a la consellera de Justícia aquests minuts que ens ha dedicat al Via Lliure avui, quan falta molt poques hores efectivament perquè hi hagi aquesta conferència de Pedro Sánchez, on presumiblement anunciarà els indults en els líders independentistes que ara mateix estan empresonats. Moltíssimes gràcies, consellera.
A disposar. Bon dia a tothom.